Escoltes a mig matí.
Doncs un dilluns més a mig matí encetem opinions. Aquest espai que us acompanya tots els dilluns des de les 12 i fins al punt gairebé de la 1. Doncs anem a saludar els nostres tertulians. Avui deixeu-me que saludi en primer lloc a una tertuliana que tenim, que avui ens acompanya per primer cop, Elisa Roldán. Molt benvinguda, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Pues encantada d'estar aquí ben acompanyada i a veure què tal funciona aquest dematí.
Doncs molt bé, segur que funciona molt bé. I nosaltres també molt contents de que ens acompanyis.
Moltes
Lourdes
gràcies.
Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Molt bon dia. Comença a ploure i avui ja s'ha anat la llum per variar.
Miquel Quintana, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Antoni, algun dia diràs alguna cosa bonica a l'inici del programa?
No, si és bonica, per l'agricultura és fantàstica que plogui.
Home, per l'agricultura sí, però que marxi la llum suposo que no és de tanta gràcia, no?
Bueno, no.
Ah,
m'han fet molt poc a mi aquest dematí.
El que havies d'aclarir és a on ha marxat la llum.
A l'Eixample de Roda de Barà.
Ah, aquí no, eh? A la zona...
No, a l'Eixample de Roda de Barà.
Nucli urbà no.
L'Ajuntament no estava informat, eh? Uh-huh. Amb un correcte castellà m'han dit que Endesa no els hi diu mai res i que no ho sabien. Pues molt bé.
Caram.
Els pagesos la fan servir poc la llum, per això.
No, i a més ara que
ells encara... És igual, prefereixen la pluja, eh?
Ara, Endesa hauria de facturar des de les joieries, ja, perquè el preu que està a la llum cada quilowatt...
Ara en parlem, no t'avancis, no t'avancis.
Jo em queixo.
Que estrany que tu et queixis d'alguna cosa. Doncs vinga, anem a parlar i parlem en primer lloc d'aquest tema més actual, aquest tema que ens preocupa ja fa temps, aquesta maleïda guerra... Aquest acarnissament també, doncs, sobretot amb la població civil, que això doncs, és el que ens toca molt més a prop a tots. Eh?
Sí, semblava mentida, eh? Després de veure-lo de Síria, semblava mentida que ho tinguéssim tan a prop de casa, eh? Perquè Ucrània és Europa. Eh?
Bueno, Europa... Ucrània, si revisem la història, des de que va estar com a espai de l'imperi austro-húngar fa anys... Després va estar en mans, ja més endavant, en mans dels alemanys quan la Segona Guerra Mundial, fins que va quedar en mans de la URSS, i després, quan es va desfer la URSS, ella va quedar més, diguem, independitzada. Ha passat moltes històries, i totes han sigut de sang. Totes han sigut de sang. El que passa ara és que, amb exactitud, jo crec que no sabem les causes de la guerra. Aviam, jo l'altre dia... O sigui, va ser... ahir va ser. A través de Twitter vaig rebre una piulada del famós de Leo Forn, amb la qual ell havia, o sigui, havia repiulat un noi d'una empresa de Colòmbia amb la qual parlava dels fake news. I va estar parlant dels fake news, en concret, de la història de... O sigui, de la guerra d'Ucraïna. Però, clar, si resulta que una cadena de televisió tan important com Antena 3... es dedica a posar amb els programes de la Griso, Salut Griso. És que jo la conec que des que era una... Era... Treballava a Ràdio Sant Cugat...
Una Susana Griso, que acaba... no vols dir?
Sí, la Susana Griso. Sí. I després la van repetir en un altre programa que es veia uns bombardejos brutals. Resulta que aquestes imatges estan agafades d'un joc d'internet o un joc de guerra. Després, en un altre cas, van ensenyar també amb una antena, amb una cadena de televisió d'aquí d'Espanya, unes imatges amb les quals es veien una flota d'avions volant i deien que eren els avions russos que anaven a envair Ucraïna. Fals. Aquelles fotografies precisament són d'un desfile de la victòria, entre cometes, que va fer Rússia fa 5 anys. Per tant, saber-ho tot a fons no ho sabem. El més lamentable és que hi hagi morts.
Clar.
El més lamentable és que l'OTAN i Europa no reaccionant amb res. Amb res. I els Estats Units, tampoc. Llavors, estem deixant que es vagin matant, estem deixant que vagi la guerra, posen talls a Rússia i sancions, però solucions no n'hi ha. Llavors, aviam, Europa depèn molt del gas rus. Avui aquest matí, en Pablo Iglesias, que jo suposo que deu conèixer per haver estat al govern, No, ha estat el govern i jo no tinc res en contra dels comunistes, aquests comunistes que tenim aquí a Espanya, no? Però si diu que la factura que es paga a Europa, a Rússia, cada dia és de 600 milions d'euros pel gas, evidentment no aniran a tocar-los el bon aviu. I, per tant, aniran aguantant mentre es pugui. Llavors, aquestes coses són les que a mi em fan... em molesta moltíssim, perquè, en el fons, el que sí em molesta, i molt, és el fet de que hi hagin morts.
És que jo crec que, al fons, no el sabrem mai, potser la gent del populatxo, com dic jo, però, malauradament, l'única cosa que pateix és la gent, que s'està morint.
Sí.
Moriran de gana, moriran de tantes coses, i això no hi ha cap justificació, perquè per mi, des del meu punt de vista, no hi ha cap cosa que justifiqui que algú mati a una altra persona. És que no hi ha cap motiu, encara que tinguis motius, no hi són per treure la vida a ningú. No. I aquí està morint moltíssima gent, homes, dones, nens, i gent que es posa pel davant, és igual, se l'emporten tot. Jo crec que és injustificable, dona igual el motiu.
Totalment.
Hi ha molta gent perjudicada, i això són els efectes col·laterals. Totes les guerres tenen efectes. Tu estàs parlant de tota la gent que mor, ferits i tot això. Exacte. Aquests són els que més. El número 1 és això. Però després també hi ha molta altra gent perjudicada. Per exemple, les empreses russes, que la gent els hi fa el boicot. A veure, que això és discutible, però és una manera de pressió, no? Després, els esportistes. Els esportistes que els han eliminat de totes les competicions. I aquests són russos. Per exemple, la gent de Rússia s'ha quedat sense la Visa i sense la Mastercard. Vale? No tenen Spotify. Tot això són coses més frívoles que la mort, però d'alguna manera s'està perjudicant a moltíssima gent i molts d'ells russos. Llavors, s'està dient que l'exèrcit rus té moltes dificultats per avançar. Vèiem, i això ho vèiem a través de les fotos de drons o aèries, que hi havia 60 quilòmetres d'una cua de tancs a punt per entrar a Kiev, però finalment sembla que no acaben d'entrar.
Però aquesta foto és falsa. Aquesta foto és falsa.
Doncs veus, és una foto que és falsa.
És satèl·lit.
Però, és falsa.
Cal esperar el pitjor. Sí.
Però està, a més a més, estan dient que l'exèrcit rus està molt minat de moral, perquè, per exemple, l'altre dia es veia unes declaracions d'una mare ucraïnesa que parlava amb una altra mare russa. Diu, escolta, el meu fill està lluitant per defensar el teu país. Diu, però el teu fill per què lluita? Perquè, clar. Esclar, els soldats russos diuen, però escolta, què estem fent aquí? Estem matant gent que potser són família nostra i tot, però per què? Per què? Per què?
No ho saben. No ho saben. No tenen idea ells.
I jo penso que això... si és que Putin acaba perdent la guerra, està guanyant batalles, però el que falta saber és si guanyarà la guerra, no? Si Putin acaba perdent la guerra, la causa serà aquesta falta de motivació, començant pels soldats russos i acabant per tota la població. Jo penso que la tàctica d'Europa, tu dius, Europa no fa res, home, no fa res, hi ha sancions, hi ha tancament de coses, clar, el president d'Ucraïna diu que això no n'hi ha prou amb això, no? Que s'hauria de fer una mica més, però bueno, de moment és el que es pot fer, perquè tot el que sigui intervenir militarment és encendre la Tercera Guerra Mundial, i la Tercera Guerra Mundial ningú sap com pot acabar.
Qui l'ha encès? Qui l'ha encès, la Tercera Guerra Mundial?
És igual, però si hi ha una Tercera Guerra Mundial, com pot acabar això? Penseu que estan, tant Rússia com Estats Units estan carregats de missils, bombes, diuen que tant Estats Units com Rússia tenen 6.000 caps nuclears, com el que va fer petar Hiroshima. Imagina't tu, 6.000...
No, perdona, Hiroshima era petit.
I es va carregar tota una ciutat. Sí. Mira, i al seu voltant. Llavors, imagina't tu que un apreti un botó i l'altre també l'apreti, escolta, començarà a desaparèixer el planeta.
Aquesta guerra és molt més complexa que tot això, sobretot es barregen temes econòmics. Jo he pogut fer negocis amb Ucrània, concretament de diòxid de titani, la producció estava a Crimea, a Polònia també és un país amb el que hem fet molt negoci, i he anat moltes vegades a Polònia, i aleshores veus, des que va caure el muro de Berlín, veus el canvi social que hi ha hagut en aquests països. Veus, el mur de Berlín ja va caure sense disparar una sola bala. Tant armament, tants diners com s'han gastat, i va caure sense gastar una sola bala. Llavors, la població, tant de Polònia com de Romania, com d'Ucrània, tots aquests països al voltant, la vida els hi és molt cara, però en canvi han millorat substancialment la qualitat de vida. Ucrània potser menys, perquè encara tenia molts tocs, que diríem, soviètics. Potser havia evolucionat més la pròpia Rússia a nivell de qualitat de vida que Ucrània. Ucrània, més, ha tingut una història bastant convulsa de cops d'estat i presidents destituïts i un país que no es caracteritza per la neteja
això
dels números ni la transparència.
Perdona, per saber com està Rússia, aniria bé que llegissis el llibre del Manuel Elias. I llavors ell t'explica allà en quina situació està en aquests moments Rússia, abans de començar els primers atacs. Com està Rússia? És a dir, no està tan bé com sembla i com diuen.
No, no, no. A més, Rússia és el típic país que és Moscou i l'altre. Una cosa és la vida a Moscou i l'altra cosa és la vida a Rússia.
Però això passa a molts països.
Sí, 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 però vull dir, en el cas...
Vés-te'n als Estats Units i veuràs Manhattan i la resta dels Estats Units.
Però Rússia, respecte a com estava abans, jo vaig estar a Moscou l'any 76, Moscou només, eh? I Moscou encara semblava una ciutat més o menys moderna, però era la capital de la meitat del món d'aquella banda.
Això.
I quan no hi ha cosa més bona que acostar-se a una estació i veure la gent que arriba i que se'n va. Vull dir, és un altre món. Han millorat. Encara que els embotellaments de trànsit han espatllat la ciutat i tot, es viu... Europa han copiat el nostre sistema o s'han intentat assimilar el nostre sistema. Els hi ha vingut una economia capitalista. Europa encara hi ha certes proteccions i certa seguretat social, però els hi ha vingut una vida molt capitalista, molt llaminera, però en el fons és crua i dura. I ara...
És que la vida capitalista és això, eh?
Sí, 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 és això. Els alemans orientals al cap d'un any ja ho havien vist. Sí, ja ho havien vist. I llavors, esclar, ara Ucrània, que és un país frontissa entre el que és Europa i el que és Rússia, ha experimentat aquesta guerra amb poblacions russes dintre d'Ucrània i població ucraniana dintre de Rússia. Que
però porten molts anys, eh?
Sí, sí, sempre.
Perquè la majoria d'edificis tenen refugis antibombardejos.
Sí, sí, sí. I el metro de Kiev...
Que facin un edifici i facin antibombardejos, ja, ja és que vol dir...
Escolta, el metro de Kiev i el metro de Moscou, sobretot, que va a 60 metres de fondària, té les portes de ferro hermètiques i serveix de refugi nuclear, eh?
Imagino.
Bueno. I el de Kiev sembla que és idèntic al de Moscou. Però són tics. Hi ha Txernòbil. Txernòbil també era una central nuclear russa en territori ucranià. Ucrània tenia una gran tecnologia. Els tècnics... Ucrània és un país amb molta tecnologia, eh? Llavors, clar, en un moment dolç en què ja estaven aproximant-se més cap a Occident que cap a Rússia, tot el gas natural que gasta Ucrània ve de Rússia, també.
Referent també a aquest augment de preus, sobretot en l'electricitat...
Sí, sí, tot això repercutirà, sí.
I que ja ho estem patint, aquest augment de preus, perquè no sé quan anava...
Els grans negocis...
No? El combustible, però el meu fill, bueno, l'altre dia... Bueno, ha estat on ha estat alarmant? A Itàlia. I ja li va costar 2 euros.
Però a Itàlia la benzina sempre ha sigut extra caríssima.
No, però a França també li va costar l'altre dia.
Però ara ja
i ara diu que es prepara, que encara no s'ha dit, però que es prepara una protesta dels transportistes, perquè és que, clar, ells viuen d'això.
Sí, però tot
a veure,
això...
Però el tema de la llum, no?
També.
Que s'havia d'augmentar de la factura...
Clar.
Una passada.
Hasta 4 dies i espera, euros,
i què fem? No fem res. No fem res.
I el gas, que no vindrà
Minclop,
a dalt.
I el gas, també.
I
a més, ara això, que s'ha prohibit aquesta importació, no, de Rússia. O sigui, Rússia no pot importar ni petroli ni gas rus.
Sí. A mi el que em va fer molta llàstima... Bueno, jo soc molt sensible i ploro cada cop que veig la tele, ¿vale? A vegades prefereixo tancar els ulls. Primera, perquè em sento que clar, el tenir un fill transportista que va pel món, doncs em fa por,
què vols que
et digui? Jo què sé, a mi em fa por, no? Llavors, m'ha impressionat molt ahir quan es manifestaven els russos en contra de Putin allà a Sant Petersburg. Com els apallissaven. No us va recordar algú?
Sí,
llavors, esclar, no tenen dret tampoc a manifestar-se.
És que no, hi ha 5.000 detinguts a Moscou.
Ah, és que és una passada.
5.000 detinguts només per... protestar pacíficament, eh?
Clar.
Dir, per treure un cartell dient fora
perquè,
no
perquè
a la guerra.
Perquè els estan trencant la vida, també, sí. Mira, totes les empreses se'n van.
Però tots són culpables. Aquesta guerra no sols un factor, hi ha molts factors
que
han desencadenat la guerra. Nosaltres mateixos i els propis Estats Units són culpables perquè quan va caure el mur de Berlín, en comptes d'ajudar a Rússia, Rússia es va disgregar. Millor dit, el sistema socialista va quebrar. Va guanyar el sistema capitalista, va guanyar sobre el sistema socialista.
És que,
el sistema capitalista s'ha quedat sense referència i també ha quebrat. El que ara mana és el sistema xinès, que és el comunisme capitalista.
Sí, però fixa que no, la guerra la fan els rics.
Sí, però...
I la pateixen els pobres, tota la vida.
El portaestandard del sistema capitalista són els Estats Units. I els Estats Units ho ha passat molt malament, eh? També hi ha molta pobresa dintre d'Amèrica, eh?
Home, clar.
Amb un problema d'immigració i de droga. El que hi ha molta feina.
Clar.
És un país de plena ocupació, però amb unes desigualtats socials escandaloses, eh?
Bueno,
Però tots són culpables. Llavors, la pròpia Rússia, que havia sigut un imperi, de cop va ser una birria, que es venien els caps nuclears, tots aquests desastres que hi ha hagut, i el propi exèrcit rus, que era una classe privilegiada quan existia la URSS, l'exèrcit rus va quedar totalment desprestigiat. I a Moscou es veia misèria a final del segle XX. Es va desplomar la Unió Soviètica. Llavors el Putin, en certa forma, els ha donat una altra vegada un cop d'orgull. Ha tornat a militaritzar, la indústria de l'aeronàutica russa, que estava totalment enfonsada, ara torna a produir.
Els oligarques l'ajuden?
Sí. Bueno, exactament. Vull dir, com que s'ha privatitzat...
La majoria d'oligarques. La majoria d'oligarques.
La paraula privatització posa els pèls de punta, perquè però... nosaltres paguem la llum a preu escandalós per les privatitzacions que ha fet el govern d'un bé públic, que és l'energia.
Bueno, els oligarques són els que estan...
Que els que guanyen diners amb la guerra.
Però els oligarques aquests estan aquí a Espanya, també.
També sí, oh, clar, exacte.
Sí,
és que és esgarrifador com es pot comparar.
Qui és
l'oligarca? Un rus va parlar, i és un oligarca rus, perquè els seus supermercats són els dies.
Ah, sí. Ostres, sí.
Llavors?
Sí.
Quan es va desmembrar la URSS, quan hi va haver ajudes, moltes ajudes internacionals per recuperar l'economia russa, i llavors va ser quan es va començar a haver-hi les botigues occidentals, perquè jo recordo, quan tu vas anar al 76, vaig anar-hi al 79, i allà les cambreres venien al darrere perquè els hi regalessis bolígrafos, texans, coses que allà no hi eren, no?
No segueixis. No segueixis que hi ha roba estesa.
No, bueno.
Que siguem tan ximples.
Llavors, hi van haver moltes ajudes de tot el món, inclús dels Estats Units.
Millor dit, es van implantar a preu de saldo a Rússia.
Un moment.
Entre ja està ara.
Exacte. Llavors va començar aquesta regeneració i Estats Units va ser un dels països que més va col·laborar. Llavors van ingressar molts diners, però tots aquests diners no van anar al poble, van anar a les butxaques d'aquests oligarques que ara parlàvem, que són la gent que estaven col·locats en el partit. Aquest era el problema, perquè el comunisme és una filosofia molt acceptable, però clar, la gent... el problema és la gent, no?
Clar.
La corrupció, no?
Clar.
I llavors, tota la gent que estaven col·locats dintre del partit són la gent que s'han fet milionaris. I han començat les seves fortunes amb aquests diners que, teòricament, eren per regenerar el país, no?
Sí.
I aquest una mica és el problema.
És que Rússia avui és un país ultracapitalista, i capitalista salvatge, a més.
Ara sí. Llavors, des de la caiguda de la URSS fins ara, diguem que hi havia una pugna entre dos països, que eren Estats Units i la Xina, i Rússia se la deixava una mica de banda, no? I sembla que ara Putin el que ha volgut intentar és dir, escolta, que nosaltres encara som aquí i som la potència número 1 del món i això és el que volen fer creure la gent. El que passa que veurem si cola o no cola, perquè quan la gent comenci a morir i les seves empreses es comencin a desplomar, veurem si la gent els segueix.
Vinga, va, anem tancant el tema.
El gran perill és que el comunisme torni a Rússia. El gran perill és aquest.
No tornarà.
No tornarà, és difícil. però pot tornar.
Amb els oligarques i el capital
sí, però
ells
tenen el poder i la força i el monopoli de la força.
Però ja està.
La paraula l'hem après a Catalunya.
Vinga, va, anem a un altre tema, perquè al senyor Feijóo li ha sortit una rival. Li ha sortit una rival. Bueno, concretament és Alexia Herranz, que és una candidata transsexual,
sí.
I ella doncs disputarà la presidència del Partit Popular a Feijóo.
Bueno, això si aconsegueix els avals per presentar-se al Congrés.
Exactament.
Necessita un determinat número, sí. Em sembla que són 25.000.
Això li donaria una volta al PP, no? Perquè precisament ells són...
Ella diu que...
Sí. Contraris a tot això.
No, no, ella diu que...
Ara,
és una...
ara veurem l'estat real de la societat.
Ella diu que és una forma de demostrar que al PP no hi ha prejudicis,
bueno,
i que totes les orientacions estan representades.
Ho veurem.
Ho veurem, això.
Ho veurem. Sí. Jo tinc ganes de veure-ho perquè precisament el PP
no es caracteritza
per això.
Que no demanarà el vot dels afiliats per ser una dona transsexual, sinó perquè una dona transsexual sigui presidenta del Partit Popular.
Correcte. Clar. És que no és el mateix concepte, ni molt menys.
A veure, jo trobo molt bé que hi hagi més candidats que no el senyor Feijóo, no? També això és interessant.
I tant. I tant.
No?
El senyor Feijóo...
Tot i que el senyor Feijóo va dir que es presentava amb la condició de que tingués la catifa vermella per ell sol.
Que no tingués rivals.
Llavors... Em sembla que té molt poques ganes de presentar-se.
Vols dir que sí? Jo crec que ja li he agafat el...
Jo l'he vist amb impulso aquests últims dies.
El senyor Feijóo, les primeres paraules que va dir va ser que prenia una decisió precipitada però meditada. I llavors la gent es van quedar amb uns ulls, van dir, home, si aquest senyor és gallec, no és estrany, perquè els gallecs, bueno, no sé si algun gallec ens escolta, no, però...
A veure què diràs ara.
Ho dic amb tot el carinyo, que els gallecs tenen la fama de no saber si pugen o baixen, no? O si van o venen. Llavors és allò de dir això, però el contrari. Bueno, ell diu que es posa a la disposició del partit, i ara que el partit el necessita, doncs s'hi posa. Ara veurem si té un rival... Igual ja no es presenta, vés a saber, no?
Vés a saber, sí.
No, sí que es presentarà, el que passa que, bueno, ja té una altra opció, el que passa que no sé quan donarà això
és que,
de la candidata. Malauradament, jo crec que no la deixaran que pugui gaire.
Ha anat molt lluny, depèn si ella aconsegueix els avals i tira endavant.
Ojalà, perquè seria un pas molt important.
Seria un pas...
Després, cuidado.
Ella ha dit que ja tindria els avals,
Ella ha dit que els tindria, però no sabem si els té.
Bueno, doncs
ojalà. Però en principi hem de creure el que diu ella.
Seria un pas.
Si ella diu que, o pensa, que ja tindria els avals...
Tots els polítics baixaran els costos i que el ciutadà viurà més
feliç. Bueno, Toni, anem a veure. Aquesta senyora encara no és massa política, podem dir. No és massa política. Encara està començant. A més, està estudiant Ciències Polítiques i Administració Pública.
Que això és interessant, no?
Potser encara no té vicis. I llavors té il·lusió per fer coses. I està molt bé.
És pura.
I està molt bé. I si ella diu que ja tindria els avals per poder-se presentar com a presidenta del Partit Popular, l'hem de creure.
Clar.
És que aquí hi ha dues coses. Una és la presidència del partit i després, el que ve després, és la presidència al govern d'Espanya. No?
Ha de guanyar les eleccions.
Ha de guanyar unes eleccions a Espanya. No? Llavors, jo penso que el senyor Feijóo s'ho rumiarà molt. Per ser president del partit, mira, això potser sí que ho serà. I tal. Ara, presentar-se president del govern, ja veurem, perquè sap que d'aquí 4 dies ja sent l'alè de la senyora Ayuso darrere seu, que li està trepitjant els talons. Així és que no sé si ho tindria tan clar per no tenir cap rival.
A més, cal veure una mica la trajectòria del senyor Feijóo i quanta gent portarà. Jo el recordo fotografies quan era més jovenet que ara. Estava en Fraga i segué un dels principals secretaris del senyor Manuel Fraga. Que el senyor Manuel Fraga no és que tingués massa carinyo, i carinyo, a més, per la democràcia. Llavors, jo, el senyor Feijóo, ha de tenir molts i molts problemes en aquest aspecte. Però és la ciutadania la que manarà, i per això la senyora Ayuso està presidenta de la Comunitat de Madrid.
El cartell del senyor Fraga a Galícia era bo. Tenia... A Espanya potser no tant, però en època de Franco recordo que el senyor Fraga era un dels ministres més ben vistos per la població. No sé si ho recordeu, els que sou més grans. Jo recordo que el meu pare deia, home, aquest sí que és un bon polític i tal, clar, després hem vist tot el que ha fet, no? Però a Galícia tenia un bon cartell, però una cosa és guanyar les eleccions per majoria absoluta a Galícia i una altra és guanyar-les a Espanya, que això ja...
A veure, i el senyor Casado, què?
Oh, el senyor Casado... De...
Què farà el senyor Casado?
Qui és?
El senyor Casado... Ningú...
Se l'han tret d'un plomazo, aquest home.
Aquell ja no existeix.
D'aquí dos mesos ningú se'n recordarà d'ell.
Anirà a la universitat un altre cop.
És que em sembla que ja es va despedir com a cap de l'oposició, no? A l'última...
Sí, semblava.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí, sí. Semblava que sí, semblava que sí.
Tu creus en un moment com aquest, tu creus en un moment com aquest a Espanya d'emergència? Perquè quan hi ha una guerra a la porta t'has de posar en emergència, tens una emergència energètica. Tu penses que no hi ha d'haver oposició al govern en un moment com aquest? Que pot, en qualsevol moment, per accident, per el que sigui, aquest conflicte pot escalar una miqueta.
Però quina oposició han fet fins ara?
No, no, no ha fet cap oposició, ha sigut salvatge.
I fins ara han fet...
El... No, 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 però cuidado, ara és un moment molt crític pel país.
Però no es pot
sí,
canviar.
Però quan estàvem en pandèmia, quan va començar la pandèmia, l'única cosa que els hi preocupava era barallar-se entre ells
sí,
i a veure qui la deia més grossa, però sí. Mai pensant en la gent.
Mai.
Aleshores, mai. Jo crec que els polítics, el problema que tenim, que els polítics d'ara, en comptes de pensar en ajudar, col·laborar o fer alguna cosa positiu o no sé, o millorar, perquè podien, amb les seves mans tenen diners i opcions per poder millorar-ho tot. I en comptes d'això, ara que el Casado, pues ara m'he quitat el del medio i ara l'altre, i ara l'altre. Sí. Però no pensa ni en la guerra, ni en la gent,
no, no.
Ni en l'economia, que no tenim economia, que hem perdut feines i no ens han donat els diners, perquè han entrat molts diners que ens han ajudat i els que hem perdut una empresa, per exemple jo, no ens han ajudat, ens han enfonsat, la Generalitat també no sé què, i aleshores a la gent no t'ajuda. Els polítics, ara jo crec, a mi mai m'ha agradat la política, però cada cop menys. És que no ajuden a ningú. Mm-hmm. Coneixeu algú que t'hagin ajudat perquè has tingut problemes ara durant la pandèmia? Ara hi ha una guerra i foten el Casado perquè estan fent un aquelarre, perquè a mi m'ha semblat això des de fora, que no m'agrada gaire això, un aquelarre, s'han fotut el Casado fora i ja està, i és igual, i una altra opció, i l'Ayuso, i si no, tampoc, sí. Otro fuera. I, no sé,
aquí hem dit
política ajudar...
Que els polítics
poca
actuals, els, parlo dels polítics, no parlo de la gent que amb tota la bona fe està en els ajuntaments.
No,
i tot
això,
això
no. Els polítics
però jo dic que aquests polítics
que porten a Espanya,
ho fan la seva professió, la política la fan la seva
sense
professió.
Sense estudis, molts.
Aquí hem dit moltes vegades, ja, i tornaré a repetir avui, però ho hem dit moltes vegades, els polítics actuals no pensen en les pròximes generacions.
No.
Només pensen en les pròximes eleccions.
Correcte, i amb la butxaca,
o sigui,
i en cobrar...
No, i seguir en el poder, no? I seguir col·locant tota la gent que tenen col·locats, que
famílies.
Són els que finalment els voten, doncs...
I la cadira.
I casos com que, per exemple, la ministra de l'Exèrcit és una jutgessa, vull dir, amb un passat una mica... No, cuidado, a veure...
Bueno, per almenys si que estudis, que molts...
El que demanaríem a un cap d'un ministeri és que conegués l'ofici.
Sí, però és que hi ha gent... Que no... Jo estic amb ella, hi ha gent que està al polític... No té estudis. En canvi, tu vas a buscar feina i et demanen, està per escombriar i et demanen no
res.
Això defineix el que diu ella la classe política espanyola.
Clar, aquest és el problema, que no hi ha gent professional.
Espanyola i catalana, també.
Sí.
No ens perdem de vista, que a vegades aquestes coses...
Que Barcelona també...
Jo només recordo.
També, sí, tenim una alcaldessa també.
Ah, doncs jo em puc explicar de l'alcaldessa amb diverses cosetes.
Ara s'explicarà davant del jutge per un tema de corrupció i ja s'ho farà.
Ah, jo tinc unes ganes. Sí. Clar, és que la gent fa malament les coses i surt gratis. Ara
no hi ha responsabilitat.
Se'n foten diners a la butxaca, nosaltres no tenim per pagar el pa i és igual, anem a la presó. I aquesta gent se queden els diners, ens roben i no tornen absolutament res. Sempre perdem els pobres, és el que deia ella, la Lourdes.
Sí, sempre.
Que les guerres aquí només...
Les guerres les fan els rics des dels despatxos.
No, i el poble, que en realitat... és el responsable, perquè la sobirania és el poble.
M'he acabat tots, perdona.
Hauria de seguir.
Espanya és una democràcia?
Eh?
Espanya es defineix com democràcia.
És que no em funcionen els auriculars, et sento.
Aleshores,
que tenim uns auriculars fantàstics,
És que sona superbé.
Fallava i no sentia el que deia.
Aquest poble, el que el cervell durant 40 anys de dictadura el van esborrar, no té l'hàbit de pensar.
Sí.
I no sap la importància que té el vot que hi deposita la papereta.
No... És que no ho entenc, això, eh?
No, és clar, però a Andalusia, les dones, sobretot, són les que van pujar a ombros a Vox.
Tampoc
això,
ho entenc.
Això és pensar en fundària.
És de veritat,
això, eh? És un cas lateral i tal. És això.
Jo no
però
ho entendré
el ciutadà
mai,
no pensa.
No. Que una dona voti a Vox no ho entendré mai.
Bueno, però Vox va sortir a Andalusia...
No, sí, ja ho sé que n'hi ha, però m'agradaria tenir una xarxa ¿vale? Amb una dona que voté a Vox. Mira, m'agradaria tenir-la. Sí, sí, m'agradaria molt,
eh? La senyora Monestrell. Sí, clar.
Les que estan al partit, només, els que estan al Congrés de Diputats.
No, perquè el problema no són les que estan al Congrés, sinó les que les han votat.
No, 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 però a mi m'agradaria saber que un partit que diu les coses que diu, com les dones que han dit del partit...
Perquè tenen el mateix pensament.
També, una altra...
Tenen el mateix sou.
Sí. Bueno, sí,
s'aporten els 9.000 euros al mes i ja
és
està.
Que el problema és això, si quan acabessin de ser polítics, ara el Casado l'han fotut fora, clar, el tallessin les ales de cobrar el que estan cobrant, clar, quan marxen, ningú es ficaria. És que jo soc també d'un poble de per aquí al voltant, bueno, més a prop de Barcelona, i també tot el que entrava, el d'enrere havia robat, però el que entrava deia no, jo no sé què, no sé quantos, i acabava fent lo millor que l'anterior, perquè robava millor, no l'enganxava ni fotia el camp i ens havia deixat una altra deuta.
Aquí les catifes no s'han aixecat mai enlloc.
Ah, de totes formes, els que són diputats, aquests no tenen sou després quan marxen.
Bueno, no. els de poble no.
No, no, els diputats del Congrés i del Parlament no tenen.
Aguanten unes prebendes, però vaja.
Bueno, però ja s'han embutxacat també.
Aguanten algunes
prebendes. Però bueno...
Sobre la jubilació i...
Això no són prebendes, això és obligatori que li paguin i ja està.
Sí, però tu no creus que amb tot el que cobren durant el temps que estan allà sentats a aquella cadira...
Perfecte, no, no, si això sí.
S'embutxacen per tota la vida, eh?
Però per què? Perquè no hi ha, el que deia ell abans, una llei electoral que marqui el fet de que una persona que es presenti a les llistes del Parlament pugui fer-ho un màxim de dos eleccions.
Dos eleccions. Mm-hmm.
I a partir d'allà, fora.
Fora,
el
clar.
Que no pot ser és que tinguem diputats aquí al Parlament de Catalunya que pràcticament estan en l'edat d'oro, no es diu així en castellà.
Sí. Han viscut tota la vida al Parlament.
I clar, això.
Sí, quan no a la llei electoral, no?, també n'havíem de parlar.
Bueno, sí, sí. Jo crec que Esquerra Republicana últimament està intentant... El que passa que, clar, aquí no tenim una llei electoral. Mai l'hem tingut i llavors estem supeditats a la llei electoral espanyola i per tant, a tot el que digui la Junta Electoral Central, que és el que estan a Madrid, que és una junta que, bueno, tots sabem molt bé...
Ja l'hem vist actuar, ja.
Ja l'hem vist actuar, ja sabem, ja tenim tots una opinió una mica feta de com ens tracten aquí, no? El que passa que aquesta llei, cada vegada que es posa en marxa, tornem a el que dèiem dels partits i de l'interès que tenen en mantenir els seus privilegis. Clar, tothom mira que si es canvia no surtis perjudicat tu, no? Però jo penso que sí. Lo de les llistes obertes, jo, vamos, i molta gent serien partidaris de que hi hagués llistes obertes, però d'aquesta manera els partits no tindrien cap poder sobre els seus diputats. No? Si tots els seus diputats tinguessin llibertat de vot cada vegada que es votés, el partit no podia imposar, dir, escolta, tu has de votar això, encara que no ho pensis o que pensis el contrari, tu has de votar això. Llavors, els partits... I qui és el que ha de canviar les lleis? Els partits. Si són ells els que l'han de canviar i surten perjudicats, aquests no la canviaran mai. I els està bé, com està, no?
És que és això.
És que no és el problema, dos terços del Parlament...
Però això passa a Catalunya i a Espanya, també.
A
per canviar un article de la Constitució, posar una ment de dos terços del Parlament.
És una barbaritat.
Però això no és de Constitució, és una llei electoral.
No, però per fer qualsevol canvi en profunditat a Espanya...
De Constitució.
De Constitució.
Però aquí no podem modificar la Constitució.
De totes formes, jo tinc esperances de que això algun dia s'arregli. Més que res perquè el que és el bipartidisme afavoreix això, perquè es posen d'acord entre ells i s'ha acabat. Ara sembla que el bipartidisme s'està acabant una mica i això potser donarà més marge perquè els partits puguin decidir.
Octavi, tu creus que s'ha acabat el bipartidisme?
Ha dit una mica.
Està en camí. Aquí a Catalunya passava que el Partit Socialista i Comuns els interessava molt, no els interessava aquesta llei perquè els socialistes moltes vegades havien guanyat amb vots però no governaven. I això ha passat molt. Per què? Perquè els socialistes i els comuns, on tenen més vots, és a les zones de Barcelona i tota l'àrea metropolitana, i llavors els vots a les zones rurals tenen molt més valor, no?
Sí.
Ara sembla ser que Esquerra Republicana i tots aquests ja estan entrant bastant també a l'àrea metropolitana. I, bueno, si no és encara el moment, però anem en vies de que es pugui solucionar.
Més, Miquel, com que diguéssim, l'instrument més potent que hi ha a Espanya sembla és el Tribunal Constitucional, que es pot carregar qualsevol cosa que es vulgui renovar.
Però pot,
tot depèn...
Pot
tot...
funcionar, estan caducat?
Eh?
Pot funcionar, estan caducat?
Es funciona.
Ah, vale.
El Tribunal jo no pregunto si...
Per exemple, si, per exemple, si a Catalunya sí. Es vota una llei electoral nova, immediatament algú presentarà un recurs al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional espanyol s'ho carregarà.
Però jo amb el carnet
per
de conduir caducat...
Per canviar puc... això es necessiten...
Puc tenir amb el carnet de conduir caducat 3 anys, puc fer servir? O
sí.
Cascaran una multa?
Sí, però si et pillen, et multaran.
Això. Mm-hmm. Em poden fotre una multa i, segons com, fins i tot, la pena d'un any de presó. Hi ha coses que no les entenc.
Bueno.
Quan d'això diuen que la justícia és igual per tothom i no sé què...
Bueno, sí.
No, això està clar.
Sí.
Per cert, sabeu que van exonerar el rei emèrit, no?
Parlant
de la justícia.
La fiscalia ha esperat, perquè a més tenen els pobrots de dir, és que hi ha algunes de les causes que han prescrit.
Han prescrit, sí.
Han estat esperant.
I altres que
han estat esperant per dir-ho, perquè algú pensava que dirien alguna cosa diferent. No.
Clar,
tothom ho sabíem que no faria res.
Això
que no passaria absolutament.
Això és escandalós.
Una vergonya.
I el ciutadà ho aguanta.
La Constitució.
El ciutadà, quan vingui a l'emèrito, el rebrà amb
aplaudiments.
Amb aplaudiments.
I li posaran
si
una
no
catifa
vermella. I banderes. I si no
portaran a salva bé un polígrafo.
També.
Aquí passa, és una qüestió de model, no?
Tu deies
que els espanyols no saben a qui voten el que els hi sembla, voten a gent lladres i corruptes, bueno, molt bé, però és que quins models tenim?
Pues això.
Ara, ja no vull dir perquè estem parlant del tema, però ja sabem quin model estem veient. Una persona que, bueno, que ha fet el que li ha donat la gana i com que resulta que té una impunitat total...
I és inviolable.
És inviolable.
O sigui, que, a més, el dia 24 de desembre sortia per les pantalles de televisió a fer propaganda de la família exemplar i de la vida exemplar.
Sí. I tant. Sí, sí.
Doncs ha sortit una mica torçada la família.
Bueno, a Barcelona. A Barcelona el tenien ja glitxat.
Aquest senyor, imagineu que aquest senyor, quan era rei, anés conduint, se saltés un semàfor, atropellés una persona i la matés. Què passa?
No saps si l'ha atropellat i l'ha matat. No saps, eh?
Va tenir
no
un accident mai. A Barcelona, tampoc es va enterar ningú.
Perquè corria molt, eh?
Ell ha vingut a Barcelona a fer... Barcelona era su destino
bueno,
particular.
També hi ha històries amb el germà quan era jove i, bueno, no sé...
El príncipe Alfonsito.
Bueno, en tot cas, ha estat exonerat.
Una vergonya, com sempre.
I ha tornat? Tornarà o què? Sí, no?
Clar, tornarà.
Sí, tornarà.
A veure, tenim l'esperança que sempre, quan
no
es parla d'això,
no,
surti una causa.
No, la Sofia no, però la Helena diu que li està preparant el piset.
Sí. Sempre, quan es parla d'això, surt una causa nova que el frena. Esperem a veure què passarà.
Que freni una mica més ja.
Sí.
Però també... Es quedi allà, que ja està bé.
Bueno, des de la Casa Real diuen que tornarà, però que ell, la seva residència, serà a Abu Dhabi. Vindrà aquí només un moment. De
home,
vacances,
ja està millor cuidat.
Jo suposo que el que volen és a veure què passa, si bé, no? I tothom l'aclama, com estava
però
dient ara.
Però jo no
ara.
Sé per què vol tornar,
es
tampoc.
Es quedarà aquí.
Quin motiu n'hi ha que vulgui tornar aquí si tampoc estava aquí a Espanya i estava por ahí sempre
és que ella,
allà de flirteo i de cachondeo.
A Abu Dhabi hi ha curses de braus.
No.
Molt
serà això per el que vol tornar, és que no ho entenc, la veritat.
Estima molt el país, sí, clar.
Ah, clar. I també pot ser això.
Allà
sí.
es troba molt enyorat, diem-li, plora molt.
Jo crec que és el menjar que no li agrada.
No hi ha jamón. Allà a Abu Dhabi no hi ha jamón, eh? O sigui que...
Bueno, en deuen importar per ell.
Clar,
bueno,
segur.
Per ell
bueno,
no.
Jo crec...
A l'aeroport pots trobar el pernil que vulguis i de les potes que vulguis.
El duty free,
clar.
No?
El duty free.
Bueno, però per ell segur que li fan coses especials, clar.
Sí.
Però bueno, és el
rei emèrito.
Això és el que hi ha.
És el que hi ha, exactament. Ja. Vinga, el Mobile World Congress, que com bé sabeu tot un èxit. Es pensaven doncs, que estava la corda fluixa la cosa, però sembla ser doncs, que s'ha superat les expectatives d'aquests 60.000 visitants.
No. No, Barcelona està demostrant que és una gran ciutat, té molta hostaleria, té molts serveis, i jo penso que és una ciutat que la gent doncs, la valora molt bé, no? I sobretot si no hi ha vagues de taxis i d'autobusos i tot això, jo penso que és una ciutat perfecta per fer congressos i...
És una alegria.
Tothom volia venir,
I jo penso que els que organitzen això... doncs ho deuen valorar, no? I deuen dir, a veure, què tenim? I, bueno, si n'hi ha de millors, vale, però, vull dir, dintre del que cap... I això que encara dintre del que cap, el tema aeroport i les rutes intercontinentals encara és una cosa que està una mica verda, no? Però, bueno, dintre del que cap, l'aeroport de Barcelona sembla que si no hi ha vagues i això està funcionant bastant bé. I bueno, si tots aquests serveis funcionen i tot va bé, doncs no hi ha per què canviar. Ara, veurem a veure els interessos. Suposo que Madrid ja estan amb les ungles preparades a veure què poden
fer. Però de moment aquest any els milions d'euros que han entrat s'ha quedat aquí, no?
Bueno, clar, el que passa és que...
240 milions d'euros, van dir.
Que es diu molt ràpid, eh?
Sí, va, això és també el que arrossega darrere.
Sí, sí,
hotels,
per això que són hotels,
això menjars. Parlo d'hotels i restaurants.
Sí, sí.
Bueno, i puti, ai, puti, també, bars de
senyores. També, i festes també. Sí, i festes també. Sí, però dona molta feina, que després d'aquests 2 anys
sí.
Clar.
Pues no està malament.
Home, Barcelona va canviar de model econòmic, hem deixat la indústria, no n'hi ha, sí. Hi ha un cert comerç,
bueno,
i
però
després
per
hi ha el
Barcelona,
turisme i tota l'estat que arrossega el turisme i els,
que és
i,
molt.
I els eventos, que diuen, sí.
Sí, clar. Sí.
Llavors, esclar, si això és la nostra...
Si això es belluga, que ja feia 2 anys que no... És
que no es movia.
No es movia res, absolutament.
Això és com els creuers, que s'han atacat molt els creuers i demés, però en realitat...
Perdona, els creuers són, això, són una font d'ingressos...
Perquè arrossega molta cosa darrere.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Totes les botigues, sí. Tot el... Clar,
no, i respecte a l'aeroport de Barcelona, va haver... Això va ser una cosa que tothom es mirava una mica de conya, de que es va convertir en el hub internacional de les low cost. I aleshores, clar, no és que es morís d'èxit a l'aeroport de Barcelona, han passat coses, no? Però els 54 milions de passatgers que passaven per aquí a buscar avions baratos, i més en passarien si haguessin hagut més vols, però ja també en venien, eh?
Sí.
És que el model de viatge amb avió ha canviat. Ara la gent ja no es pot gastar 30.000, no. Són 1.000 i pico d'euros amb un bitllet d'anar i tornar de Ginebra,
no.
Quan ho pots fer per...
Clar, és que
low cost,
és que si tens igual horari, ah. Te'n vas més aviat.
Sobretot,
o més...
Això veia la gent del sud de França que venien a Barcelona a buscar avions. No anaven a París, que són més cars els vols. Venien aquí.
Aquí, que els hi agafava més a prop.
Ja, la Norvègia em sembla que ha acabat. La companyia noruega...
Sí, que aquí també tenia preus molt, molt bons.
Feia vols a tots els Estats Units. Havia tenia una demanda tremenda.
I va haver una època que era al revés, eh? Que gent d'aquí anaven a Perpinyà a agafar l'avió per anar a París.
Quan, sí, el quan Perpinyà aquí, a París estava subvencionat.
Quan,
sí.
Quan jo... Bueno, quan treballava...
Sí, sí.
Escolta, hi havia gent que... Quan hi havia només Iberia aquí, que els vols eren caríssims i no hi havia a l'Opcors ni res, la gent anava a Perpinyà perquè allà...
Allò era l'Air Inter, però que ja va acabar, la van tancar els francesos.
Bueno, sí, però no en aquells
els
moments...
Els vols regionals a França no han funcionat mai.
Igual que Viaco i tal. I tot
bueno,
el
els hi va molt bé el tren.
Antigues.
Espanya tenia una aviació molt avançada al seu temps. Amb Transbordo a Madrid podies anar a tot arreu,
a tot
anar i tornar amb el dia.
Sí.
Fins i tot a Canàries. Es podia anar i tornar a Canàries amb el dia amb Transbordo a Madrid.
Però ara surtes des de Barcelona.
Ara
surtes
a Barcelona.
Tenim,
ja fa temps.
Jo a Sevilla havia anat moltes vegades fent transbordo a Madrid, tot
de
matí.
De totes formes, pensem que l'aeroport de Barcelona pertany a l'estat espanyol.
Sí, l'ANA és la que controla els aeroports.
És
que es veu que és el més rentable d'Espanya, era el més rentable, amb low cost i no low cost.
Però,
ANA confessava que era el més rentable d'Espanya.
Jo dic que si tenim vols o no tenim vols, o tenim apertura per altres gestions i tal, dependem sempre d'ANA.
Sí, sí.
Bueno. No deixa de ser res més que espanyol.
Sí, 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 sí.
Vinga, anem a parlar de la Covid-19, que ara fa dies que no parlem gaire.
No, sí.
Sembla que està la cosa bastant millor, però recordem que encara estem en pandèmia, no?
Sí, ja
sí, encara
que
hi ha gent...
De vegades oblidem.
Sí, encara
oblidem,
tenim la mascareta aquí a la butxaca.
No, no, i els virus corren, clar.
Clar.
Sí, sí. Que... Els metges tots coincideixen en dir que tornarà una altra onada.
La setena
anem,
onada, eh?
I que, no, que anem amb compte i que no ens relaxem massa. Clar, suposo que de cara als negocis i a l'oci nocturn i totes aquestes coses, interessa que això no es faci, no es digui gaire, però realment els metges, ells van a la seva, eh? Ells diuen que anem en compte i que seguim prenent precaucions perquè la cosa pot tornar.
És que la gent s'afluixarà.
El mobile que hem comentat és una conseqüència del relaxament de les mesures.
Correcte.
Perquè si hagués hagut...
Home, i diuen que molt aviat, segons Sánchez, molt aviat no serà necessària la mascareta als interiors.
Jo igualment me la seguiré posant.
Jo també.
Ho sento, però...
No, no, i el transport públic indiscutible, eh?
Vull dir, clar, és sí. Que...
I el cinema, bueno, ara no, potser no fa falta perquè com que hi ha 4 persones en una sala
sí,
i menys...
Pobres.
Sí, pobres.
Malauradament, sí.
És més baix.
Jo des de que es va treure la prohibició de la mascareta al carrer... Trobo que hi ha més gent que porta mascareta. No sé si us heu fixat, però tu...
Hi ha molta gent que porta mascareta.
Hi ha més gent, o sigui, quan
diuen,
ara ja no està prohibit o sigui, anar sense mascareta. Doncs ara resulta que la gent ara se la posa, no?
Ja, però és que encara està el virus.
Exacte, perquè està agafant consciència de que bueno, t'has de protegir tu mateix. Jo penso que això en el fons està bé. Però tu has de saber quan t'has de protegir i això pues, ho anirem aprenent amb el temps.
Però és que ens ho podíem posar perquè a Japó i a Xina això sempre
és una mascareta. Mascareta.
Però és per també l'alta contaminació que tenen. Clar. I també quan estan refredats, també per sí, no encomanar els demés.
Sí, anaves per Barcelona sí, i els veies i et...
Sí, ens feia riure, sí. Però ara...
No, i fa molts anys... La gent entrava al metro amb mascareta.
Amb mascareta. I jo crec que és una bona opció. Tampoc és tan complicat.
Home, jo reconec que si estigués a Barcelona jo no me la trauria.
Pues això. No, i si vas al metro...
A vegades te n'endescuides. Baixes a l'escala i no t'has posat la mascareta. Ja. Si baixes allà... de l'autobús i vas cap a casa, ja no te la treus. Sí. Vas amb la mascareta.
Jo és que veig gent i ja em poso nerviosa. Veus a molta gent i fas mascareta al canto.
Sí, sí.
Però bueno, i els casos de miocarditis que s'han incrementat? A què es deu això?
Els casos de?
Miocarditis. Bueno, i problemes de cor.
Perquè la gent no es feia revisions. Durant aquesta època...
Hòstia, no. De sobte surten tots i es moren tots.
Clar, perquè la gent quan veu...
Jo crec que és un efecte del Covid, eh? De
bueno, sí, COVID. Clar. Sí, sí.
Incidències de càncer, detecccions de càncer també s'han disparat.
Clar, perquè abans no...
No,
clar.
Si el càncer no ho sé.
De càncer tardío. Jo sóc pacient oncològica i d'això en sé una miqueta. Tardío, perquè com no han fet cap visita,
clar, no feien
malauradament, no és que hi hagi més càncer, que hi ha mogollon, i ha augmentat molt, les estadístiques estan, però la gent...
És per la manca de servei.
Clar, és que jo anava perquè em tocava la revisió, però si no, no et deixaven entrar a l'hospital. I aleshores hi ha gent que no ha anat... Això et feia molta por sortir al carrer i més anar a l'hospital perquè allà pensaves que t'agafaria de tot i aleshores no hi anaves i t'han detectat el càncer en un estat una mica més avançat.
Això ja ho deien els metges.
Això ha sigut molt trist, eh? Perquè jo he tingut companyes i he conegut una noia de 30 pocs anys que va marxar pobra perquè no...
Però, ja dic, casos de miocarditis perdó, o problemes de cor s'han disparat moltíssim. Esportistes, sobretot.
Que la manca d'exercici està confinats.
No, manca d'exercici i perquè no hi ha revisions, tampoc.
Jugadors de futbol de primera divisió que han estat jugant, sempre.
O un efecte secundari de la vacuna, vols dir, Miquel?
No, de la vacuna, no.
No ho sé.
Hi ha hagut casos, si és veritat, casos coneguts.
Però és com hi ha gent que a mi m'ha dit no, és que han dado infartos de ponerse la vacuna, perquè els infartos estan sempre. I aleshores pots tenir un infart...
Sí, però sí que és veritat que han augmentat, el que deia el Miquel és cert, eh?
Sí.
Però que
han augmentat
que ha
els casos de problemes a...
Però d'efecte secundari de la Covid, d'haver tingut
la
Covid.
No sé si és per la Covid.
Això jo sí. Jo es conec molts que sí. El meu fill, per exemple, li ha quedat una cosa al cor i als pulmons, i va tenir un Covid lleu al principi, i molta gent.
Jo tinc d'anar al cardiòleg una vegada a l'any, a fer-me unes revisions per un problema que tinc. Bueno... Doncs ara fa 3 anys que no hi vaig.
Això, les revisions no les fem.
Ara hi aniré, ja demano hora, ara, però demana. Fa 3 anys. O sigui, sí. Amb aquests 3 anys què pot haver passat? No ho sé, ja veurem.
Doncs el teu cor dirà, clar.
Clar, pues, segurament corria el risc,
ens
però com que
tot.
És a Barcelona, és a un hospital, això que deies tu i tot, esperem a veure si la cosa va
millor.
Vaig esperant, aquesta edat, no sé si us passa a vosaltres, però el temps passa volant, eh?
Molt
bé. No que,
passa volant.
El març del 2020, que és quan va començar tot aquest rotllo, i han passat 2 anys i sembla que era ahir, eh? Així és que, en fi, no sé.
Som-hi, anem amb els Premis Gaudí. Com bé sabeu, ahir l'Acadèmia va donar els Premis Gaudí, una gala que va tenir lloc ahir la nit.
Sí.
Què tal? Com ho veu veure? Ho veu veure? No ho veu veure?
Sí, jo
m'ho vaig saltar.
A mi em va fer molta gràcia que van tenir molt de protagonisme les dones, no?
Jo penso que
està molt bé. No sé, jo tinc dubtes de que el jurat es plantegés donar uns premis amb uns criteris una mica polítics, dic jo, no? Per posar de manifest, per una banda, la presència de les dones, cosa que em sembla molt bé, perquè hi ha dones amb molta capacitat, com es va demostrar a Berlín, i per una altra banda, donant molts premis a gent molt desconeguda.
Sí.
O sigui, les grans figures, per exemple...
La pel·lícula 6 dies corrent, que és és de la Neus Ballús, i això ja ho va dir per la tele, va explicar que ella va anar on estan estudiant els lampistes, ¿vale? No fer càsting, eh? Ella se'n va anar allà i va veure passar pues, com a 1.000 lampistes, no? I va agafar dos. Bueno, es van preparar i tal, no? I casualment, els dos són el millor actor secundari i el millor actor. O sigui, el millor actor és un noi, no?, de Marroc.
Sí, és un noi marroquí.
Marroquí, sí. Que ha passat per davant de l'Eduard Fernández, de tres que eren uns cracs, ja ha passat per davant. Jo
el Sergi
que...
López...
Sí, és per la frescura.
El Sergi López sempre està nominat, però
no, mai
guanya.
No, però jo crec que és per la frescura. Sí, sí. Saps?
I ha guanyat prou premis, eh?
Ja ha guanyat, sí. O sigui, ha guanyat la pel·lícula. És
una i l'Eduard Fernández ja no
sí,
s'ha composat.
Sí, que fem Mediterrani. Fem Mediterrani.
I després hi ha el Miqui Esparvé, hi ha molta
sí,
gent.
Ai, sí.
I llavors han donat
passada.
Premis, inclús tant primeres actrius com secundàries, sí. Noies que
sí.
Amb prou feines se les coneixia ningú, no? Aquelles noies que van fer aquella pel·lícula de Cornellà, d'un bar sí. De Cornellà, que es trobaven i tal, sí. Però són noies que, bueno, que no les coneixen ningú. Jo penso que...
Mm-hmm.
A veure, és una opinió que no la puc dir molt fort, però jo penso que el jurat ha tingut en compte aquestes coses i ha volgut donar una mica d'empenta doncs, a la gent nova que puja i, per una altra banda, doncs, una mica d'empenta a les dones, també, no?
Però ja està bé
però,
que
exacte,
la
o sigui,
cosa,
que refresca. Molt bé,
A mi,
jo crec que...
Si és aquest criteri, a mi ja m'està bé. Vull clar, dir, jo trobo
home,
que està molt bé.
Jo vull pensar que s'ha seguit un criteri totalment professional, sense tenir
sí.
En compte aquests factors,
no.
I que si han guanyat aquestes dones és perquè s'ho mereixen,
potser
siguin
sí.
Homes o no siguin.
Perquè
no.
Fer pel·lícules,
no, cada vegada hi ha més dones,
no.
I abans no hi havia tantes dones ni directores ni tal, i aleshores... Jo crec que això també fa més visibilitat. No és que ara siguin dones que ho fan tot bé, no. Sempre ho han fet bé,
exactament,
ho hem fet bé,
exactament.
Però cada vegada la dona puja més puestos que abans no arribaven perquè no...
Clar,
bueno, deixem-ho que no estàvem a lloc.
Només bo és que hi ha un cine català de qualitat, eh?
Sí, home, per descomptat.
Això
el que passa
important.
És que no arriba a tot arreu. No hi ha sales on tu puguis anar a veure cine d'aquí. A mi m'agrada molt el cine que es fa a casa.
Sí.
O que,
és molt difícil, sí.
És molt difícil, és molt complicat. Perquè
jo ho van dir ahir, eh?
Això és com les guerres i com tot.
Sí.
Diners. Tanto sí. Tienes, sí, tanto vales.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, el fenomen del cine
i també és
comença a ser un misteriós.
Oferta perquè... i demanda, eh? També.
També,
sí. L'altre dia se m'havia escapat, vaig anar a veure la pel·lícula de l'Almodóvar, l'última, el Madres Paral·leles, uh-huh. Que em va encantar.
A mi també.
És un melodrama,
ah, sí?
Però em va
encantar.
Encara
no l'he vist i m'ha dit una amiga que no li ha agradat.
No.
Sí.
Dic que és que depèn
de... Només l'Almodóvar és capaç de convertir un melodrama en una tragèdia social.
Fins aquí.
Vinga.
Deixem els Premis Gaudí, el Almodóvar i la família, perquè hem de parlar també breument de la mort de Pau Riba.
Ai, sí.
Tot bueno. Un referent de la música rock
sí.
Catalana.
Sí, no se li ha donat massa importància, però realment penso que sí, no? Perquè és un tio que sempre... ha fugit de les normes, no? És un d'aquests que antisistema i anti-tot, no? És un tio que,
però
bueno,
des del respecte...
va començar... De fet, ell venia d'una família benestant, era net del poeta Carles Riba, o sigui que d'una família d'intel·lectuals. Jo penso que, més que res, és un poeta, però és un poeta inconformista. Ell no cantava gaire bé, perquè la seva veu era una mica... però és igual, però les seves lletres, ara, i sobretot d'aquí d'endavant, se'l considerarà un dels millors poetes de la cançó de Catalunya, juntament amb el Llach i el Serrat, no? Però amb aquest nivell, eh? No, amb aquest nivell, eh? Vull dir, és així. A mi, personalment, em va anar molt bé la meva època de la joventut, perquè quan cantava por ahí amb la guitarra, pues, vaig començar cantant les seves cançons, aquestes.
No cantis, eh?
Està sortint el sol.
Ara no cantaré perquè ara ja no em fa cap falta, però en aquells moments em va anar molt bé perquè cantar amb la guitarra lligava molt, no? I cantava, doncs, el taxista, la noia de porcelana, totes aquestes, que això quedava molt bé, no?
La noia de porcelana.
Sí, aquesta m'agrada.
I quedava bé, i bueno, i em va anar molt bé, i reconec que ahir li estava dient a la Lourdes que, home, va marcar uns anys la meva vida. No?
Una mica, va haver una generació d'hort, de la música.
Era la generació...
Amb la Núria Feliu, la Guillermina Mota...
Sí, però mai el van voler. Aquest mai el van voler, els 16 jutges, perquè era un tio...
Diferent.
Era diferent.
Incontrolable.
Sí.
Un tio que es vestia com mai d'una balagana. Se'n va anar a Formentera, amb una casa que no tenia llum, ni aigua, ni res, i allà va tenir fills. Bueno, era el paradigma de l'època hippie aquella, de la llibertat i de les flors i del no a la guerra.
I de viure.
I de viure realment la vida, no?
És això. Home, la Mercè Pastor, la seva dona, que era de Sarrià, de Barcelona, va parir el seu fill, el Caín,
sí.
Sobre la taula de la cuina.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Jo t'ho dic perquè la meva cunyada, que és morta i tindria la meva edat, amb el seu marit o parella en aquelles èpoques, estaven allà gaudint de la vida aquesta monacal de la...
És que Formentera té algo especial, eh?
Formentera és...
Tot i que la seva vida va estar bastant marcada per les drogues, també, perquè la seva dona, el Pastor, va morir de problemes amb la droga. Va tenir el VIH, va tenir...
La meva cunyada, el cunyat, també.
Heroïna i totes aquestes coses.
Bueno, era aquella època.
I va morir bastant jove.
A l'època de l'USD.
I, precisament, els seus fills van fer un grup que es deia Pastora,
cognom de la seva mare,
que es deia Pastor.
Que era guapíssima.
Sí.
Mm-hmm. Era una noia guapíssima.
Doncs vinga, anem...
Estic segur que tindrà més ressò ara, a partir d'ara. Se'l convertirà una mica en un mite, cosa que ha passat amb molts altres personatges, a partir d'ara, i ara es començaran a valorar les lletres de les seves cançons. No com cantava, perquè cantava una mica justet, però les lletres sí que...
Vinga, deixeu que avui parli l'Elisa del tema que ens vol parlar, perquè avui s'estrena.
Avui s'estrena ella, avui, déu-n'hi-do.
Vinga, Elisa, de què ens volies parlar?
Bueno, després de 2 anys que ho hem passat tan malament, econòmica, mentalment i tal, em fa especial il·lusió parlar dels voluntariats o de les ganes d'ajudar que tenim encara, després de tot d'un malament que ho hem passat, amb això d'Ucraïna. Jo segueixo molt les xarxes socials, i aleshores tothom està col·laborant amb aliments, amb diners, amb mantes. Jo, per exemple, tinc el cotxe ple de mantes, que sembla ara una cosa rara, però les tinc a portar. I em fa especial il·lusió xerrar que, després de tot el que hem passat, encara queda molt bona gent, encara tenim les ganes d'ajudar els altres, a canvi de res, que jo crec que això és el que ens falta ara. Manquem una miqueta d'empatia pels altres, no? De saber que algú està malament i que tu et costa res fer una mà a l'ombro a algú o posar una orella i escoltar, perquè ara, com vivim tan així, tan ràpid i tot això, la gent encara té ganes de col·laborar gratuïtament i ajudar els altres. És que és molt fàcil. Jo crec que és molt fàcil fer feliç algú a canvi de...
De res.
5 minuts, 3 minuts...
La Creu Roja porta molts anys dedicant-se a això.
Sí.
I té molta gent que són voluntaris. Tenen empleats, però tenen molta gent voluntària.
Sí, però jo dic la gent normal, que no tenim diners. Per exemple, jo ara no tinc feina.
A Torrelles de Foix venen molts refugiats, ara es veu.
Clar, i a Creixell també estan demanant que si algú els pot acollir, que ho informi, que doni adreces. Em refereixo... Jo sé que hi ha moltes entitats, jo col·laboro fa molts anys amb moltes i tal, però jo dic la gent de peu. Els que no tenim diners, jo tinc una amiga que no, econòmicament no li va molt bé, però ja ha buscat un grapat de coses del seu fill, de la seva filla, mantes, coses per ajudar, i això també és important perquè les entitats, els governs, els polítics i tots aquests són una història, però jo crec que la gent de peu, que tinguem encara ganes de col·laborar sense tenir gaire cosa econòmica ni mentalment, perquè també ens hem quedat una miqueta tocadets, encara tinguem ganes d'ajudar, i jo crec que és molt important ajudar.
Doncs, referent a això que dius, també recordem que aquí a Roda de Berà també es recull a la seu de Protecció Civil medicaments bàsics i productes d'higiene, també roba d'abric, sobretot d'abric, samarretes de màniga curta no serveixen. Han de ser mantes, ha de ser roba que abrigui, gorros, bufandes, tot això sí. I recordem que es pot dur aquests articles o aquesta roba, es pot dur a la seu de Protecció Civil, i doncs des d'allà també, això ho coordina l'Associació Coordinadora Operativa a nivell de Catalunya, i doncs tot aquest enviament anirà, evidentment, cap a Ucraïna per intentar ajudar i apropar-se al més...
El
més a prop possible, perquè també serà molt complicat el trasllat d'aquest material, però també diga des de l'Ajuntament es comunica que en 4 dies se'ns superaran les expectatives.
El
que deia l'Elisa, no? que la gent s'hi ha abocat i està col·laborant d'una forma
extraordinària.
Sí.
És que això és l'important.
Jo crec que Catalunya és un dels llocs que es distingeix més. Només cal mirar, per exemple, quan hi van haver els Jocs Olímpics, la Marató, etcètera, etcètera. Sí. I aquí Roda, en particular, moltes coses les fan els voluntaris.
I els bancs d'aliments.
Doncs, que ho deixem aquí, que no tenim més temps.
Moltes gràcies
i que passeu bona setmana.
I benvinguda.
Moltes gràcies a tots.
Ha agradat?
Sí, ha estat molt bé. Moltes gràcies. Pel rap. You'd never say you'd be fired, but I lead alone my life. It's my crime, that's my...